els podcasts de Ràdio Estel.
Blanquerna, amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.
La teràpia de grup.
Moment ara de parlar de psicologia al programa, al nostre espai quinzenal. Som a ple mes de juliol i s'acosta el que per molts és la millor època de l'any. El que han estat esperant durant molts, molts mesos són les tan necessàries vacances. Clar, unes setmanes... A veure, per trencar amb rutines personals, també professionals, i gaudir del temps lliure, fet que en alguna ocasió doncs pugui significar fins i tot a vegades Marta Hart. Què? Bon dia de nou.
Bon dia.
Tot un gran repte.
Sí, i és per això que avui hem volgut abordar un dels temes de les vacances, la convivència amb la parella. N'hi ha que després de les vacances decideixen acabar definitivament amb una relació, d'altres confirmen el que sospitaven i els dies de lleure els serveixen per consolidar també aquest projecte de parella.
Doncs per recordar-nos de com podem gaudir de les vacances, que a vegades se'ns pot oblidar, està claríssim, i fer-ho d'una manera saludable amb la nostra parella. Saludem ja i donem la benvinguda al programa al Carles Pérez. Ell és catedràtic de Psicologia de Blanquerna Universitat Ramon Llull. Què tal, Carles? Bon dia.
Hola, bon dia.
Moltes gràcies, Carles, per estar amb nosaltres avui al matí a Ràdio Estel. Carles, tu ja tens les teves vacances planificades? Com les tens? En quin punt estan?
Bé, de moment sí, estan planificades.
Clar, no sé si un destí, ara també parlant de vacances, no? És potser el primer dubte que ens ve al cap, però tu consideres que les vacances, des d'un punt de vista psicològic, són una prova de foc per les parelles? És allò de dir, no ens coneixerem prou fins al dia que no anem a passar unes vacances plegats.
El que podríem dir és que les vacances les podem considerar com un moment doncs, privilegiat pel retrobament, una oportunitat, com deia la Marta, per revitalitzar la relació, o tot el contrari, pot ser la pedra de toc per decidir que no ens entenem i que potser hauríem de deixar-ho córrer. No? També depèn molt del moment vital de la parella, d'en quin moment estan, de si és una parella que té fills o no, si és una parella que té fills adolescents o escolars o menors, i si és una parella que gestiona bé els conflictes o que no gestiona bé els conflictes. No? O sigui, depenent de cada parella, les vacances poden representar un espai de retrobament, un espai per consolidar o no, o un moment de retrobament de totes les dificultats que has anat arrastrant, dirien, durant tot l'any.
Clar, Carles, si et sembla, mira, comencem per un dels punts claus, tu ens diràs si és o no així, creiem que sí, és el mític, bé, arriben ja al moment de planificar les vacances i és aquella pregunta que ens fem tots, on anem de vacances, no? Imagina't tu en el cas de que no ens posem d'acord, que cadascú doncs, vol anar a un lloc diferent, o mar, muntanya, com hem de fer això? O sigui, és ja, podríem dir, el primer motiu de conflicte?
Pot ser-ho. Però diríem que és un tipus de conflicte bastant freqüent, no? O sigui que en totes les parelles acostuma a haver-hi com un equilibri, no? Un vol anar a la muntanya i l'altre vol anar a la platja, no? Un vol fer unes coses determinades, l'altre les vol fer diferents. Llavors, no queda més remei que debatre, no? Que gestionar aquesta situació. O sigui que el conflicte diríem que és inherent a la parella del segle XXI. Totes les parelles del segle XXI tenen els seus conflictes, les seves discussions, i això és normal. El segle XIX o segle XX, potser, al principi del XX, potser no era així, perquè allà un manava i els altres ho veien. No? Ara no. Ara tothom té els mateixos drets i els mateixos deures. I això vol dir que s'ha de discutir coses que potser fa 100 o 200 anys no es discutien. Però diríem que s'amplia el conflicte o s'amplia la dificultat, però es millora, diríem, la satisfacció, perquè llavors es fan les coses perquè volen els dos membres de la parella i no un s'adapta al que vol l'altre. No? O sigui, el sotmetiment que es podia haver-hi fa dècades, ara no hi és. I això genera un nivell de dificultat, però que hauria de ser satisfactori. No? Posem-nos d'acord. Cedeixes tu, cedeixo jo, no? Seria allò que els anglosaxons diuen win-win, no? Tots dos guanyem, doncs vinga, doncs tot això funciona i va bé. Que no vol dir que ja tenim un primer problema important, i que ens indica que segurament la parella ja té unes dificultats que arrastra des de fa mesos, no?
Clar, que aquesta és una altra, Carles, perquè abans ho comentàvem amb l'equip, no, Marta, que dèiem, no? És que potser també el fet de que tu arribis a les vacances, perquè això està comprovat, no, Carles, tu ho sabràs millor que ningú, hi ha molts estudis que apunten que després de les vacances hi ha moltes relacions, que hi ha moltes ruptures.
Sí,
no?
Però, això sí.
Però clar, el debat era, és que potser hi arribes malament a aquestes vacances.
Ah, exacte. Exacte. O sigui, durant el curs en general, no? el que passa moltes vegades és que la parella es veu poc. Podríem parlar de tres grans espais, tres grans àmbits, que seria l'espai individual, l'espai de parella, l'espai de família. Llavors, clar, depenent d'en quin punt està aquesta parella, doncs, per exemple, recent enamorats, novios, recent enamorados, aquests, el que s'hipertrofia és l'espai de parella. Desapareix tot el de més, no? Tot l'individual ja no té importància. Llavors aquest és un espai molt idealitzat, en què tot va bé, no? Clar, a la que apareixen els fills, el que s'hipertrofia és l'espai familiar. I llavors l'espai individual l'has de mantenir perquè has de treballar, tens els teus hobbies, els teus amics. Què desapareix? L'espai de parella. Llavors, l'espai de parella s'ha de fer un esforç per poder-lo revitalitzar. No? Durant tot l'any, no només l'estiu, durant tot l'any. El que passa és que el dia a dia se't menja moltes vegades, no? Entre la feina, entre els nanos, fer una cosa, fer l'altra, pot desaparèixer. Jo penso que és molt important que durant tot l'any la parella tingui el seu propi espai. Però l'estiu pot ser un moment interessant per poder-ho portar a terme, això, per poder-ho... Llavors, què passa? Que a vegades hi ha l'error número 1, no? L'error número 1 és, no, jo les vacances vull fer que a mi em doni la gana. No? Malament, no anem bé.
No anem bé,
No anem bé.
No.
O l'error número 2, de dir, no, ens centrarem amb els fills perquè hem de... No, hem de buscar, diríem, que les vacances també l'espai de la parella s'hi pugui invertir temps i espai mental, perquè si no malament.
Clar, ho comentaves, aquests tres espais individual de parella i família, i també parlaves d'aquest estat d'enamorament, no? Les parelles bé, doncs durant la rutina, estan bé, estan contents, i decideixen passar les primeres vacances junts, no? Marxar, per exemple, de cap de setmana. Aquí hi ha un problema, perquè a vegades volem aparentar coses que no som, no? Per trobar aquest equilibri o per agradar l'altre. No sé quins són els principals reptes que es poden trobar per les parelles, per dir-ho així, novelles, en aquestes també primeres vacances plegats?
Bueno, depèn del grau d'idealització, no? Perquè si tot està molt idealitzat, tot va bé, tot va bé, tot és fantàstic, tot el que tu vulguis, tot el que tu decideixis em semblarà meravellós, eh? Perquè estem en aquesta fase, que això dura uns mesos, tampoc dura gaire més, eh? Però després, a mi m'agrada molt diferenciar l'enamorament de l'amor. L'enamorament és una idealització en la qual tu no veus les dificultats o els problemes de l'altre. Tot és meravellós de l'altre, no? Amb la qual això genera que no tinguis aquestes dificultats. Per l'altre costat, no? Per l'altre costat, l'amor és quan tu integres els aspectes adequats i inadequats de l'altre. Sí? Llavors, en aquest sentit, si tu ets capaç d'integrar els aspectes inadequats i els adequats, és el que en diem amor, tu estimes a l'altre amb les seves dificultats i les seves virtuts, diríem. No? Quan, clar, per això et dic que si tu estàs en idealització, tot et sembla meravellós i et sembla molt bé. Llavors, tu escull el que vulguis. Si vols anar al mar, anem al mar. Si vols anar a la muntanya, anem a la muntanya. No? Això canvia en el moment en què ja... diríem, apareixen, per exemple, els fills, no? I llavors ja aquí entren unes responsabilitats que fa que tu t'hagis de posar d'acord. Això és com vas al cine, també. Una parella que diu, anem al cine, que anem a la sala 1 o a la sala 2,
ui,
o que anem al teatre, no? O, bueno, llavors t'has de posar d'acord. Què és el millor? Doncs mira, escolta, aquest dissabte anem a la sala 1 i la setmana que ve anem a la sala 2, no? És posar-se d'acord. És jo cedeixo un dia, tu cedeixes l'altre. Si anem a la muntanya, doncs l'any que ve anem a la platja. No? Uh-huh. Això si pots fer vacances, eh? Si pots sortir
a
casa...
Clar, aquesta és una altra.
Perquè si no tens vacances, tot es complica molt més. Eh? Tot, uh-huh. tot, tot genera moltes més tensions i dificultats.
Però clar, pel que estàs explicant, no? Ens hauríem de quedar una mica el que també deies tu, Marta, al principi, que és com un repte, no? Però quan estàs enamorat...
És un repte.
Sí, sí. Llavors, com que has d'intentar encaixar amb l'altre, que això també és un aprenentatge, no? En el camí d'estimar-se. Clar, jo entenc també aquestes noves parelles que, clar, tu t'imagines als principis de tot, no? De dir, bueno... Econòmicament, Carles, que aquí també pot haver-hi, no? El problema de...
Sí, sí.
Ai, que un té més diners que l'altre, volen coses... El que tu deies, mar o muntanya, no? O sigui, aquest també seria un problema similar, no? De dir, intentar trobar l'equilibri, no? I en el fons, tu el que vols és passar temps no? amb la teva parella. Vull dir...
Si tot va bé.
I el destí al final és com secundari. No sé com ho veus tu, Carles.
Sí, si estem en fase 1, diríem.
Si estem en fase 1, eh? Si estem en fase 2, com es gestiona això?
Si estem en fase 2, vol dir que has d'arribar... Aquest equilibri s'ha de negociar. No? Llavors és una negociació entre el que jo vull, el que tu vols i el que nosaltres volem. No? Perquè diríem que aquí s'introdueix també la variable fills, no? De què és més adequat pels fills. No? Per acabar de tenir un fill de 3 anys, que tenir un fill, una filla de 12, que tenir-la de 18. No? O sigui, també depèn molt. També juguen el seu paper aquí. La negociació, en aquest cas, que té a veure amb l'equilibri, la negociació serà molt important. També depèn moltes vegades, clar, si són una parella molt jove, i els pares, jo què sé, doncs tenen un apartament a no sé on, doncs t'adaptes a l'apartament dels pares, no? O si no, gastes la motxilla i te'n vas on sigui, no? En una tenda de campanya. Clar, amb el temps, això també demana unes... No és el mateix anar-te'n tu i la teva parella a la muntanya que si tens, jo què sé, un lactant, un bebè, un nen petit, no? Llavors dius, ui, a la muntanya això pot ser més complicat, o no, o podem integrar i anar-nos-en tots a la muntanya. Forma part de la negociació. La negociació, que també té molt a veure amb les expectatives d'un, les expectatives de l'altre, i llavors és el que dèieu vosaltres al començament del programa, no? Que és una vegada trobes les vacances, et trobes amb l'altre, no? que durant el curs potser no t'has vist, perquè t'has dedicat a gestionar els problemes de família. A l'estiu et pots trobar amb l'altre cara a cara, no? En la qual tens més temps, més espai mental també, per poder parlar amb l'altre, per poder afrontar diverses dificultats que han quedat aparcades moltes vegades. I mira, si tens un viatge llarg de 3 hores en cotxe, aprofites aquelles 3 hores, no? Perquè no pots sortir, en el qual parles de coses que potser no s'han parlat. No s'han parlat durant l'any, durant la resta de l'any. Per això moltes vegades surten temes difícils i complicats durant les vacances que no s'han volgut abordar o no s'han pogut abordar durant el curs.
Carles, és que clar, ja has anat tu cap allà. Estem parlant amb el Carles Pérez, Esteu escoltant el catedràtic de Psicologia de Blanquerna Universitat, Ramon Llull. Estem tractant avui al Teràpia de Grup, l'espai de psicologia del programa, aquest mantenir la flama en parella. Carles, quins diries que són, ja només per fer aquest preavís... Per les parelles que ja comencin, que ja tinguin aquestes vacances ja planificades i ja que estiguin a punt d'iniciar-les fins i tot, o quins són els motius de discussió més freqüents durant les vacances? En quin punt es generen aquestes friccions? A on haurien de tenir més l'alerta posada?
No t'ho sabria dir, perquè clar, cada parella és un món. Cada parella és un món, no? A veure... Jo sempre faig una metàfora, que no deixa de ser una metàfora, que és que considerar la relació de parella com un jardí. Tu tens un jardí, molt bé. Perquè aquest jardí creixi i es desenvolupi adequadament, tu has de regar cada dia, has d'abonar, doncs has de segar un cop a la setmana i has d'abonar, jo què sé, cada 6 mesos. I què vol dir? Has de fer una feina, has de treballar al jardí, perquè si no, no et sortirà el jardí verd, perquè se't morirà l'adequat. La parella és el mateix. O la cuides, o cuides la relació, o es mor. No? Llavors, aquest és un dels punts fonamentals. Entendre que això potser és poc romàntic, perquè diu, home, treballar, la parella també s'ha de treballar, doncs també. També s'ha de treballar. Si no la treballes, si no la cuides, si no cuides la relació, si no tens cura de la relació, això es mor. Què passa? Que, clar, a l'estiu es nota més aquestes coses, no? Les coses bones, les coses dolentes es noten més. Clar, cada parella cada parella tindrà les seves dificultats. És allò que hem de fer vestits a mida, que el pret-a-porter no ens serveix per les parelles. Llavors, has de fer una cosa molt adaptada a cada parella, depenent de les dificultats, dels problemes que tinguin, de la seva situació personal, de la si tens uns pares que estan malalts o no estan malalts, si has de cuidar aquest, has de cuidar l'altre, si has d'estar pendent d'una cosa o de l'altra. Clar, per això et dic que depèn de cada parella. Dius, home, però en general, bueno, en general el que podem dir és això, és de que això és un espai que s'ha d'aprofitar, no? És un espai que hauria de ser un espai privilegiat, una oportunitat per revitalitzar. No? Perquè tu pots titular el programa oportunitats, espai privilegiat, o el podem titular com sobreviure amb unes vacances.
Exacte,
seria diferent,
clar.
Que seria diferent, no? Seria diferent. No?
Però, clar, Carles, no, és interessant el que dius tu ara, perquè llavors també ja és que és el punt de vista en el qual tu encaris tot, no? També.
Exacte, molt bé, sí, molt bé. Sí, no? Fonamental, no? De dir, amb quina actitud vaig jo?
En quina actitud vas a fer, no? Clar, aquests dies de desconnexió.
Clar, si tu et sents bé amb la teva parella, no tens grans conflictes, i doncs llavors serà un espai per gaudir, serà un espai per aprofundir, per fer coses que no has pogut fer durant el curs, però clar, si tens uns conflictes i unes dificultats, s'augmentaran. Clar, les vacances el que faran serà augmentar el conflicte, augmentar la dificultat, perquè no pots fugir.
Clar.
Et trobes amb l'altre.
Tu, exacte, no tens escapatòria, però és veritat, Ahar, que avui fent teràpia de grup amb el Carles Pérez, parlant de com podem gaudir les vacances d'estiu en parella, per molts un dels reptes de l'any, però és curiós també el tema de la feina, però jo crec que és un dels principals conflictes que poden sorgir, Carles, quan estàs de vacances, de dir, ara has de treballar, ara has de descansar, no? Digues.
Jo m'he trobat amb parelles que els conflictes poden ser molt variats, no només la feina. El mòbil, per exemple.
Ui,
el mòbil pot ser una... O el portàtil o la tablet, no? Pues poden ser un motiu de conflicte. Clar, si tu la teva expectativa és, escolta, ara aprofitarem per parlar amb la meva parella, i quan jo estic parlant amb la parella el que fa és estar consultant el mòbil i et va dient sí, ahà, ahà, malament.
No?
Perquè diràs, ui... Llavors, bueno, aquest podria ser un dels conflictes habituals, no? El tema de la feina depèn, perquè moltes vegades les parelles es coneixen molt bé, saben molt bé quina és la situació personal d'un de l'altre i no tenen inconvenient en que tu dediquis un temps, doncs, a la feina o un temps a l'esport individual, perquè a un li pot agradar molt anar-se'n en bicicleta i pujar a una muntanya de 1.000 metres, no? I l'altre li agrada estar al sofà menjant bombons, clar. Llavors, aquí també és important trobar els espais, doncs que tu puguis fer el que tu vols, que a tu t'agrada fer individualment, i després tenir moments importants de fer coses conjuntes, no? Amb la parella, que ens agradin a tots dos. Si resulta que no ens agrada res, que compartim res, malament. Pues sí, malament. O no, o sí, o bé, perquè llavors veuràs les vacances que sou incompatibles i la parella es separa. Però si veritablement tens punts en contacte, es tracta de veure com aquests punts en contacte, aquests hobbies, els fas, no? I arribar a acords. Escolta, què fem amb el mòbil? Doncs mira, tu, a l'hora de dinar l'apaguem, eh? O a l'hora de sopar l'apaguem.
Val.
O a l'hora de... No? Perquè és l'única manera, és arribar... Sí, és poder parlar de coses que potser a vegades les donem per parlades o per enteses, no? És fer explícit el que a vegades suposem que és implícit. I aquí apareixen els problemes i les dificultats, perquè tu hauries de saber, no? O tu hauries d'adivinar...
Malentesos, no? Exacte.
Ah,
això,
sí.
No?
El malentès, sí. El malentès és... normalment és el nucli del gran conflicte.
Doncs escolta, jo crec que ens acabes de donar una... Ahar, que ens acaba de donar el Carles un concepte clau, que és aquest com, no? Idear així com un... diguéssim, com uns acords,
unes,
no?
Pautes
previs de vacances, que moltes vegades el que tu dius, Carles, que sembla que sigui com molt evident, però no hem de deixar res a la imaginació, sinó que s'ha de parlar, no? I aquests punts a tenir en compte.
Imaginar està molt bé, la imaginació, la fantasia, l'únic que s'ha de verbalitzar.
Clar.
O sigui, tu imagina i tinguis les fantasies que vulguis, està molt bé, però verbalitza-les, no les donguis... Jo, diríem que el romanticisme, si ha fet mal a la parella, ha sigut amb aquesta idea de que si tu m'estimes, adivinaràs el que jo necessito.
Clar. No?
Si tu m'estimes, ja sabràs, no t'he de dir jo el que necessito i vull. Si tu... Això és un error greu, eh? Perquè l'altre no pot adivinar. L'altre pot delirar, però no. Però perquè l'altre veritablement sàpiga el que tu vols, tu li has d'haver pogut dir.
Clar, Carles, tot això també gira al voltant de la idea de les expectatives, no? De vegades tenim posat al cap que les vacances doncs, hem de descansar, hem d'anar en llocs bonics, hem de ser feliços, mm-hmm. i a vegades, pel que sigui, per les circumstàncies, no és així sí, sí. o no és així Exacte. Tota l'estona. Com creus que podríem rebaixar aquestes expectatives i també d'on sorgeixen aquestes expectatives? Que moltes vegades és això, no? L'únic que ens comporten són problemes.
Bueno, a veure, jo tampoc diria que per evitar problemes rebaixa les expectatives. Tampoc, eh? Perquè és una mica trist, no? És a dir, mira, per evitar-nos el problema no sortim de casa. Home, tampoc, no? Sinó que jo diria capacitat d'adaptació. No? O sigui, adaptem-se, ser capaços d'adaptar-se a les dificultats que tindràs. No? Perquè diràs, a veure, no ens anem, jo què sé, no ens anem a Cadaqués perquè està molt lluny i si tenim un problema amb el cotxe, què passarà? Bueno, home, doncs tu agafa el cotxe, porta-lo a revisar abans, no? Però després, si passa alguna cosa, ja improvisarem, ja el portarem a arreglar, ja ens adaptarem a les coses que anirem trobant. Clar, què passa? Que moltes vegades, quan les parelles porten molt temps juntes, pot haver-hi el risc de la rigidesa, no? I la gràcia està en no perdre la capacitat d'adaptació davant de les circumstàncies. No, no evitar, o sigui, jo sempre dic, no evitis el conflicte, no l'evitis. Quan el tinguis, resol-lo. No? Uh-huh. Anem a parlar, anem a resoldre. Si jo em discuteixo amb la parella, és dolent discutir-se amb la parella? No, ni molt menys. Tu has de discutir amb la parella i dir, vull això, tu vols l'altre. La qüestió és, doncs, de fer-ho de forma adequada. I si no ho has fet de forma adequada, ser capaços de fer les paus, no? de reparar el dany que s'hagi pogut fer, no? Demanant disculpes, demanant perdó, parlant de les dificultats. Es tracta d'això, eh? Es tracta de que no evitar el conflicte, no evitar la dificultat, afrontar-ho i arribar a acords i fer les paus quan t'has discutit, perquè la discussió ve a ser habitual en la relació de parella quan tots dos tenen els mateixos drets i mateixos deures i tots dos tenen les seves maneres d'entendre. Que potser la propaganda o la publicitat o jo què sé, o que els veïns, el teu cunyat ha fet no sé què i això fa que tu vulguis fer més coses de les que podries fer. Bueno, parla-ho amb la parella i veure, i fes números, també és important, no? Vegis què pots fer i què no pots fer. Posar-se d'acord, torna a ser el mateix, eh? Fixeu-vos que donem voltes sobre el mateix, eh? Que és el diàleg, les expectatives que un pugui tenir i l'altre pugui tenir, posar-les en comú i arribar a acords, que vol dir jo cedeixo, tu cedeixes, no? Que vol dir tots dos guanyem.
Tots dos guanyem. Mira, ara, Carles, que t'estem escoltant atentament, a veure, tot el que ens estàs dient avui, perquè ho hem centrat amb la parella, però és totalment aplicable quan vas amb un viatge amb amics. També, Carles, al fons, no?
També. Sí, la diferència potser és que amb la parella, clar, amb la parella comparteixes aspectes, en general, que no comparteixes amb els amics. No? Però, bueno, hi ha molta gent que no té parella i té amics i el fonamental per ell són els amics, no? I l'amistat segur que és un aspecte important, molt important en la vida de les persones. I, per tant, si tu fas un viatge amb amics, evidentment que a les línies centrals, que és aquesta de dialogar, parlar
d'acords,
cedir,
sí,
no?
Sí.
Arribar a acords, això seria el mateix. També ho ampliem al grup família, eh? També amb els fills, amb els avis. Sí, sí.
Mira, és que això, per això t'ho preguntem, perquè clar, hi ha parelles que decideixen fer vacances per separat, de dir, mira, jo aniré amb els amics i després ja ens retrobarem, no? Et sembla una bona proposta, tu?
S'hauria de precisar més, eh? S'hauria de veure exactament... hauríem de veure per què. No? O sigui, si una parella... Per exemple, no? Una parella amb la que a un li agrada molt el ciclisme i l'altre odia el ciclisme. I diu, escolta, mira, és que jo m'agradaria anar a veure, jo què sé, el Tour de França.
Sí.
Ho invento,
ui,
no?
Quin horror.
I llavors, doncs, ens anirem amb un grup d'amics fins a no sé on, a veure el Tour i tornarem. Bé, llavors aquí cada parella ha de veure les seves expectatives, no? Si ets una parella que durant l'any et veus molt, tens molta relació, doncs, escolta, no passa res. Doncs tu te'n vas una setmana amb els amics, jo em vaig una setmana amb les amigues i fantàstic, i quan ens retrobem ens ho expliquem. No?
Sí.
El problema està quan tu tens pocs espais amb la parella.
Yeah.
Que llavors l'expectativa és, home, les vacances, millor que les fem junts, no? Perquè precisament serà aquest moment privilegiat que dèiem, no? Aquesta oportunitat. Però, clar, si no ens veiem durant l'any, i les vacances, tu te'n vas amb els teus amics i jo me'n vaig amb els meus, escolta, pai, vamos. Aquest és el problema que jo hi veig. Per això et dic que també s'ha de veure cada parella.
En aquest sentit, Carles, tu estàs a favor d'aquestes escapades romàntiques de cap de setmana? Creus que són importants també per tenir cura d'aquesta relació al llarg de l'any, no només durant les vacances d'estiu?
A veure, no cal anar-se'n a París, eh? O sigui, tu te'n pots anar a la cantonada a menjar un gelat o prendre d'una horchata i també funciona. O sigui,
també computa, és... eh? També computa,
sí.
Això.
El que és fonamental és que la parella tingui un espai durant tot l'any, eh? Un dia a la setmana, per exemple, uh-huh, en què no cal també fer una despesa, perquè, clar, un cap de setmana romàntic, clar, no en pot ser massa durant l'any. Llavors, sí, home, o sigui, pot ser un genial, eh? Però si no, cada un dia que anem a dinar junts o quedem un dia que anirem a prendre una horchata, que no només sigui un espai per fer gestió familiar, que fem als nanos, tu li compres això, jo compro l'altre, escolta, on els portarem, què farem, els portarem de colònies, no, farem l'extraescolar, no farem l'extraescolar, això és gestió, que s'ha de fer, però en aquest espai s'ha d'anar més enllà de la gestió, és a dir, com estàs tu, com estic jo, què et preocupa, què no em preocupa, no? Què podem fer nosaltres dos, com a parella en la qual interactuem, seria buscar un espai més de tu a tu, no només l'espai de gestió, que això ho fem, clar, ho fem constantment durant cada dia de cada setmana.
Clar, a veure, si, tot això que hem estat parlant avui, Carles, aquests espais de diàleg, aquests ponts d'unió entre la parella, bé, potser ens adonem durant les vacances que realment no funcionen, que també pot passar.
Pot ser.
Comentava la Mercè també abans, clar, hi ha moltes parelles que tornen, doncs això, enfadats a casa, farts de la seva parella. Clar, què els diries? Perquè a vegades també tenim, potser correm el risc de precipitar-nos a l'hora de prendre la decisió. És a dir, cal primer relaxar-se, seure, pensar-s'ho bé, sí, abans de trencar, suposo, definitivament, aquesta parella, no?
Sí, a veure, depèn una mica. A vegades dius, home, que a les vacances hem estat parlant, hem estat dedicant temps i hem vist que som incompatibles perquè, escolta, doncs perquè jo estic enamorat de la veïna i tu estàs enamorat de no sé qui, vale, doncs, llavors tot queda bastant clar, no? Ara, si hi ha hagut tensions o dificultats perquè hi ha hagut aspectes, això que dèiem abans, no? Tens de vacances i resulta que el cotxe s'ha espatllat i resulta que la mare de no sé qui s'ha posat malalt i hem hagut de tornar i no hem pogut fer les vacacions, hem enfadat. I això, diríem, bueno, s'ha de posar en context, no? I has de veure on estan les dificultats. S'ha de parlar. Els dos membres de la parella han de parlar molt. Que no sigui, a vegades també és una sorpresa, eh? Perquè un s'ho ha passat molt bé i l'altre no s'ho ha passat gens bé, i no se n'ha enterat, vol dir que ha faltat diàleg. I clar, que si m'ho preguntes a mi, et diria, i abans de res, escolta, en tot cas, fer una teràpia de parella. Per què? Pues per entendre amb un tercer, que sempre t'ajuda, no? A no encallar-te amb les coses, doncs a treballar els aspectes, les dificultats que la parella pot tenir.
Carles, ha estat un plaer, moltes gràcies, per fer teràpia de grup amb nosaltres, aquí a la Part Magazine. Jo no sé si, mira, si els oients, si hi ha algun oient, recapitulem si et sembla la clau per gaudir de les vacances en parella, tu passaria, diguéssim, per la comunicació, no? O per on passaria?
Exacte.
Seria aquest el resum. No?
Sí, la comunicació que és fonamental, diríem, amb els éssers humans en general, però amb la parella més que més. És important parlar les coses, el que t'agrada, el que no t'agrada, és poder-se dir les coses que moltes vegades no t'has pogut dir durant l'any, no? Llavors ara pot ser una molt bona oportunitat.
Doncs gràcies per l'oportunitat, Carles Pérez, catedràtic de Psicologia de Blanquerna, Universitat de Ramon Llull. I bones vacances, Carles.
Moltes gràcies igualment a vosaltres. Que vagi molt bé.
Blanquerna.
Un podcast de Ràdio Estel.
Amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.